reunió just el mateix dia que el comitè tenia previst detallar com serien les mobilitzacions, així com donar compte de les deficiències greus que denuncien té la xarxa ferroviària de Mallorca. I amb aquesta previsió hem arribat a les 12:04. Tornem a més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
Què tal, com esteu? Vos donam la benvinguda a una nova edició del dia Mallorca, un espai per saber tot el que passa a la nostra illa i que en aquest dimarts 27 de gener tindrà diverses propostes, perquè començarem aquest programa parlant d'aigua i sobretot de la seva gestió, ja que la Conselleria del Mar i el Cicle de l'Aigua ha concedit dues subvencions que sumen prop de 750.000 euros en total als municipis de Maria la Salut i Vilafranca de Bonany. També explicarem que el nombre d'alumnat amb necessitats especials ha crescut a les Balears un 63% en només 6 anys. Volem saber per què han passat aquestes dades. També descobrirem la música de Montjoan Tiquat, un artista el qual ha guanyat recentment el seu premi Ciutat de Palma, i veurem quines propostes té de cara en aquest 2026. I tindrà temps per conversar amb Pere Salvà. Amb ell parlarem de geografia humana i analitzarem per què Mallorca ha passat de tenir 82.000 nins i nines entre 0 i 9 anys el 2024 a 81.000 el 2025. Això vol dir que són 1.000 persones manco en només un any. Parlarem, per tant, d'aquest canvi demogràfic. Tot plegat ho podrem tirar endavant de la mà de Yolanda Ruiz a la producció i de Rafa Andrés, el control tècnic. Per tant, ja podem arrencar aquesta nova edició del Dia Mallorca.
Pensarem totes les penes, quantes vegades creuarem la frontera del dolor, que no té barrera, vencers escarrassos, flors de mariera. Cap vespre tots sols, més junts que ses pedres, no travesses sol aquestes vidrieres, cromats d'amor, ventures pures, 100 anys per tot, fem mots a pua.
I quan dèiem arrencar amb el dia a Mallorca parlant d'aigua, sobretot de la seva gestió, ja que la Conselleria del Mar i el Cicle de l'Aigua ha concedit dues subvencions, que són un prop de 750.000 euros en total als municipis de Maria de la Salut i Vilafranca de Bonany. Volen saber què suposen aquestes subvencions i per què també eren necessàries. Per això saludam el batle de dos municipis, donam la benvinguda a Montserrat Rosselló com a batle de Vilafranca de Bonany i també a Jaume Ferriol, batle de Maria de la Salut. Benvinguts tots dos, com esteu?
Bé.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Comencem per Vilafranca. Com dèiem, arriba aquesta subvenció que entenem que es valora positivament, però per què era necessària a Vilafranca? Quines són les mancances pel que fa a gestió de l'aigua que feien necessàries aquestes subvencions?
Com aquestes subvencions són necessàries perquè començam a canviar la xarxa, que ja és molt antiga, i si ja poden s'estubarien noves, perquè no perdien tanta d'aigua. I llavors també ja que fan els pluvials, ja és la tercera fase que faig.
Per tant,
fan els pluvials perquè o sigui, com venen torrentades avui en dia, els pluvials no són unes escales de la part de baix.
Què suposa aquesta subvenció per Vilafranca? En què se pensa invertir pel que fa a la gestió de l'aigua?
No, la caminant s'estubaria de tres carrers i s'espluvial de tres carrers més. Normalment els dos de pluvials ja els han d'anar mitjà de fer cari tot fet de pluvials i s'envellirà un poc el carrer. Ja que se fan, s'envellirem.
Jaume Ferriol, com a la de Maria de la Salut, quines eren les mancances o quines són encara les mancances a nivell de gestió de l'aigua que hi ha a Maria de la Salut i les quals podien ajudar a pal·liar aquesta subvenció?
Sí, a Maria, com a molt de municipis, principalment d'Esplà, tenim canonades que són bastant antigues, la majoria de fibrociment, i tenim bastantes rompudes. i tenim, jo crec que m'he dit, canonades vees, amb aquesta subvenció, que sense aquestes subvencions seria impossible que els ajuntaments poguéssim arreglar aquestes canonades, i arreglarem dos carrers, el carrer de Farmàcia i el Transversal, que són, que justament és el carrer aquí on avui tenim les pèrdues, tenim més rampudes de tots els carrers de Maria. I un poc un mateix que Villafranca, aprofitant també per posar les canonades de pluvials, una xarxa de pluvials que no tenim, i fer un petit envelliment, ja que hi som, ja que hem d'alçar tot el carrer, un petit envelliment de la zona. I, com he dit, impensable fer-ho des de recursos municipals si no fos per aquestes subvencions.
Uh-huh. Des que fareu, Jaume, dos carrers, quedarien però encara altres carrers, altres trams de canonades pendents de renovar?
Sí, sí, aquesta legislatura ja han renovat bastants, han fet ja, amb aquest dot seran 7 carrers que hem arreglat, però encara en queden. Si deies continuar amb totes les subvencions que puguin sortir, presentem-nos per poder fer de cada dia més arreglar tant pluvials com aigua potable.
Uh-huh. Dèiem que aquestes subvencions estan emmarcades dins el procés de renovació de les xarxes d'aigua potable i de clavegueran també amb l'objectiu de reduir les pèrdues i millorar l'estètica urbana d'en dos pobles. Montserrat, com a alcalde de Vilafranca, entenem que Vilafranca també no s'escapa del que passa molt de pobles, que són aquesta acumulació de pèrdues d'aigua, aquestes fuites que encara són massa habituals, no?
Sí, com el mateix que Maria. Se va fer mal amb les xarxes al mateix temps i passa. I ara també tenim dos mes d'espatre de l'aigua de l'any passat per fer. Dos carrers més, però també canviar la tuberia també. Ja entenem ja bastant de canviats.
Mm-hmm. De quin
però
any,
encara queden molts.
De quin any parlam, Montserrat? De quan se va fer aquesta xarxa d'aigua?
Fa 30 anys, això.
Mm-hmm. Per tant, evidentment, entenem pel que deies que necessita una renovació.
Sí,
urgent,
una renovació.
No?
Mm-hmm. Sí, sí, poc sí. Si anem fent carrers, ja va molt dir més els tècnics de global, això, vols espanyament, anem arreglant aquests carrers, ja va molt revisant.
Mm-hmm. Jaume, el que dèiem, des de Maria de la Salut tampoc fugen, no?, d'aquestes fuites. Entenem que és un problema ja acumulat de molt d'any, no?, de pèrdues d'aigua per fuites.
Sí, efectivament. Nosaltres hem tingut una sort molt gran respecte als altres municipis del Pla, que és que en el 2005 mos va arribar la canonada del govern. Per tant, aigua on tenim, o que això no vol dir que puguem perdre el que perdem els darrers anys. Aposten d'anar arreglant. Tenim la sort de tenir aigua, bona i en quantitat, però no la poden malgastar. Aposten invertit ja aquesta legislatura, hem invertit un parell de milions d'euros en arreglar carrers per llevar aquesta situació i seguirem invertint per arribar, ja no perquè sigui normativa europea, sinó perquè, per propi sentit comú, que no poden perdre ni una gota d'aigua en rompudes de tuberies.
Clar, Jaume, no sé si en aquest cas s'ha arribat a fer, no?, un càlcul de les pèrdues que ocasionen aquest deteriorament que fa anys que acumulau. Però el que pregunto és si que també heu pogut avançar-vos és encara que se necessita renovar, és a dir, quines inversions encara són necessàries, perquè veiem que això encara va per llarg, no?
Sí, efectivament. Nosaltres hem de pensar que tenim hidroval a tot el Pla de Mallorca i anem de la mà d'ells. Ells mos han passat ara també aquest darrer any, aquest darrer 2025, han passat unes sondes, uns productes químics, per saber totes les canonades aquí on perdien, i ara tenim identificat els punts crítics de la xarxa i hem d'anar arreglant cada dia que puguem, hem d'anar arreglant o bé aquestes rompudes o bé canviant les tuberies senceres.
Mm-hmm. Quin és el camí a seguir? Per tant, depeneu d'aquestes subvencions? Deu abans, hi ha possibilitat també des de Unió Europea arribin altres subvencions? Com se pot garantir certa continuïtat en aquest sentit de seguir millorant la xarxa?
Bé, aquí ha hagut una aposta molt forta aquesta legislatura per part del govern en Saigo, sempre s'ha dit que ha de ser la legislatura de Saigo i ho mos donaran compte els ajuntaments que cada any mos arriben un parell de subvencions destinades o dedicades exclusivament a temes d'aigua. Per tant, jo penso que ara en el 2026 seguiran amb un altre pacte per l'aigua i mos tornaran a donar bombes per això i et seguir pues, fent més que res, sempre de la mà de l'hidroval en el nostre cas, perquè és qui sap així com els puestos més conflictius i seguir renovant xarxa.
Jaume, entenem que també, clar, aquest sistema tan antic no ha ajudat a pal·liar els efectes de la sequera, al contrari, no? Per poc que plou, també aquest sistema de circulació no ha facilitat també la cosa.
No, està clar, és això, no? Totes les tuberies tenen més de 30 anys, en aquell moment se posaven fibrociment, que quan hi ha una rompuda, ho arregles i te rompes cada dos dies un metro més en fora, i clar, i és... l'exemple més senzill és que no poden comptabilitzar les fuites que tenim. Tu pots dir que avui tens un 20% de fuites, pots arreglar 10 fuites, i pintura d'aquí dues setmanes tindràs un 25%. I has arreglat. Per què? Perquè les canonades són tan velles que no dones abasto a arreglar. Per tant, no ajuda a fer aquesta disminució de fuites que tots cercam.
Uh-huh. Jaume, a partir de quan s'executarà aquesta subvenció? Ja heu calculat a partir de quan podrà tirar endavant les obres?
Per part nostra, a final d'any serà. Uh-huh. Perquè ara hem d'obrir un parell de carrer més i esperarem a final del 26 per fer aquesta.
A Montserrat, com a la Vilafranca, també entenem que serà a final d'any on se poden executar?
Sí, mal o menys també, mal o menys.
I de Montserrat Rosselló, com a la Vilafranca, i Jaume Ferriol, com a la de Maria de la Salut, moltíssimes gràcies per poder analitzar aquesta subvenció a l'aigua en benefici de millorar la xarxa a l'aigua i sobretot per parlar també d'aquesta característica tant de, en aquest cas, arrelant els pobles de Mallorca com és una xarxa antiga que s'ha de renovar i són necessàries passes com aquesta. Jaume, Montserrat, moltíssimes gràcies als dos.
Gràcies.
Bon dia. 12 i 15 minuts, una breu pausa publicitària i tornem amb més contingut aquí al Dia Mallorca.
Vencerà totes les penes. Quantes vegades creuarem la frontera?
IB3 Radio és Dial.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la alcachofa granel a 2,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 11,90 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. Quien bien te quiera, te llena el corazón y la despensa. Eroski, contigo.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Tornem de la pausa publicitària aquí al Dia de Mallorca, torn per encetar la nostra secció diària, la radiografia mallorquina, per saber què feim aquí els mallorquins i mallorquines, i el que feim és molta música, i ens agrada mostrar-la, perquè aquí avui és un bon moment a IB3 Ràdio per parlar d'un recent premiat amb el Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere.
que embuixa pensaments. M'enric, però per dins estic pendent. N'estès que fa error de sentiments. Me sent que avui pot ser i demà no ho sé. Segurs, lleugers, petits, valents, que fan florir un sentiment serè.
Escoltau, cançó de totes. I qui s'ha encarregat, en aquest cas, de fer la lletra i la música és Montjoan Tiquat, aquí també, durant aquesta entrevista, descobrirem com interpreta algunes de les seves cançons i celebrarem, sobretot, aquest premi. Aquesta ciutat de Palma ja en podem saludar, perquè darrere Montjoan Tiquat hi ha en Joan Vila, que, com dèiem, està coordinat amb el Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere de Música, i avui volem conversar una estona amb ell. Joan Vila, què tal, com estàs?
Uei, bon dia. Encantat d'estar aquí amb vosaltres, Joan.
Gràcies a tu per atendre'ns. Sé que t'ho han dit molt, però nosaltres molt sumam a l'enhorabona d'aquest Ciutat de Palma. No sé quines sensacions vas tenir de rebre aquest premi.
Bé, molt content i molt satisfet. I bé, és com un honor, perquè tant de talent que hi ha emergent i que se fixin en el teu projecte i de, bueno, és d'agrair, i també això dona un pot d'ajuda, no només econòmic, sinó també a creure-te un poc i seguir endavant, i que te dona com a ganes, no?, de continuar mostrant el que t'agrada crear i poder compartir música amb la gent, perquè m'han arribat molt d'elogis, de gent propera, però de gent també un poc més enfora, o gent que no esperava que li agradés tant el que feia, i bueno, duc ara una setmana així molt content, rebent moltes hores bones, que bueno, que ningú se cansa de sentir-se cuidat i rebre hores bones, i per això és el que m'endú més del premi, de veure que la gent li agrada, i molta gent deia que és molt merescut, i bueno, com que la resta de dies de l'any són bastant difícils dedicar-se a tot això, no? I va, com de sobte compensa un poc i tenim a seguir endavant.
Clar que sí. Joan, tu des, ja fa molt de temps que crees. Ara posàvem aquesta cançó de totes com un exemple de que, efectivament, tu ja fa molt de temps que crees lletres, músiques, instrumentes de moltes altres maneres. En quin moment vas fer també aquesta passa de dir, a més de crear tot això, ho vull interpretar jo, també? Com t'ho planteges?
Clar, jo venia de tocar amb molts grups diferents i venia de fer molta música per espectacles. I, bueno, també va venir de gent que deia, per què no graves coses tu? I jo feia de molt d'anys, tenia cançons meves, així, però mig acabades, de calaix, idees, i havia gravat alguna cosa tímida. Però després, quan vaig decidir fer el pas, no trobaves temps. I va ser amb la pandèmia que tot se va aturar, i va dir, això és un senyal de fi. I vaig treure les vergonyes i la por, i va dir, vinga, vaja, és que vull sobretot, tot el que feia era tan efímer amb el teatre, saps, en viu i tot això, dic, ui, d'aquí uns anys pot escoltar un disco meu i veure com pensava, com tocava, no? I com que fos allà una fotografia d'aquell moment. I res, i me vaig armar de valor i vaig començar a gravar això, les meves cançons.
D'aquest Montjoan Tiquat, el primer que m'ho has de dir, i que és també, com la nena mala que t'han donat, t'han dit moltes vegades, és d'on ve aquest nom, Joan Tiquat. Els tres conceptes, d'on venen?
Exacte, és que és molt més senzill i és molt més estúpid, perquè és un joc de paraules de quan jo era ben jove. Havia de signar la meva primera obra així com en públic i tal, i me feia vergonya pel sentiment de l'impostor que és, me feia vergonya posar Joan Vila, no? I vaig treure aquest nom que feia de manera jove, que és Monjo Antiquat, i doncs un monjo antiquat.
Directament, així, no? Sí, imaginava que anava per aquí, però dic, vull demanar per assegurar.
I com que m'agrada jugar amb les paraules i insinuar i no donar les coses molt mastegades, sinó cadascú aporti el seu, i jo, mira, també m'agradava això, com l'última síl·laba de monjo i la primera d'antiquat, que forma Joan, que era el meu nom. I tens el Montjoan, com la manera mallorquina i les coses, i Tiquat, i de molta gent m'ha dit Tiquat, de vegades. Però, i se va quedar, i vaig començar a fer les feines amb aquest nom, i la gent ja me coneixia amb aquest nom, i a l'hora de posar un nom en aquest projecte més personal, vaig continuar amb el Joan Tiquat, que crec que crida més l'atenció que Joan Vila, que podria ser qualsevol. Que acabi de fer-se com qualsevol, però m'he posat un nom.
I
però jo no, ja m'agrada perquè conserva aquest esperit de nin, de joc, de jugar, de tant se m'enfotisme un poquet, i després vos aquest nom escrit d'articles de diari, dit per polítics, o en el teatre principal, no, com una cosa important. I, bueno, jo ric un poc així, així per de dins, perquè m'agrada, com és algo molt senzill i molt, bueno, molt divertit.
T'agrada jugar... T'agrada riure, avui amb les teves lletres, i ho notam amb aquesta que vam escoltar una estona, que també ja comença a ser insígnia de Montjo Antiquat, que és aquest es Puig Menor. L'escoltam.
Una bona base americana coronant el cim més alt de la pobra serra de Tramuntana. Es Puig Major és avui 8 metres menor. El dictador era baixet i va deixar arrabassar el punt més alt de Balears, a nova d'un pam per vigilar a no sé qui, no sé per què i no sé quan. És com un ull que mos observa, vés a saber qui controla que, o que controla aquí. Militars amb radars yanquis antiquats no saben cap on mirar i veuen que aquell punt se'ls hi ha fet molla. Però quan neva, pareix una cirera sobre un pastís de crema. I com que crema, se fon sa neu. Com molt dura dos dies, però n'hi ha bastament per embossar i embrutar de petjades i ninots, de pneumàtics, pixapins, d'excursions sense passió. Tot es Puig Major, que és avui 8 metres menor. El dictador era baixet i va deixar arrabassar el punt més alt de Balears, no ve d'un pam per
vigilar. El Puig Menor, no sé si te passa que ja és d'aquelles cançons que, de ses que més te demanen, Joan.
Sí, sí, pot ser, té ganxo, té ganxo.
Té ganxo.
A vegades les coses més, sí, més properes, no?, atrapen.
Escolta, llegint algunes entrevistes, també mos diria que mos parlis d'això, que mos passa molt d'artistes, no?, de com vos mou dins allò mediàtic i allò que és la música que voleu fer, no? És a dir, com tu deies, el manco un dia sant que torni aquest premi és una alegria dins aquest dia a dia més dur, no? Però tu com te mous dins aquesta necessitat que jo entenc que tot artista vol neix de... i si això ho faig una mica mediàtic, o si me mantenc amb el meu jo més personal, tu com te mous dins aquest intent d'equilibri?
Bé, sí, són decisions difícils, quasi ètiques, a vegades, però és que si te vols dedicar a això, hi ha un punt que ha d'haver aquesta part mediàtica, perquè tu pots composar coses i les pots gravar i les pots no ensenyar-les, i és igual de lícit, i també és art, i també és una creació. Però si vols rebre un rèdit econòmic o una projecció per poder viure més i millor d'això, t'has de moure i t'has de moure i has de sacsejar-te perquè hi ha molta gent, no? I en aquest sentit, des de la més humilitat i més senzillesa, intentar pues avisar la gent de les coses que fas, com ho fas, no? I, bueno, i avui en dia les xarxes socials, que són més xarxes que socials i poc socials, i sí, tot el dia s'ha dit, hauria de dir que estic fent això, hauria de dir que no estic fent allò altre, bé, intentes dur el més normal possible, i jo, per exemple, estic ara molt escuet, diguéssim, d'avisar just quan faig un concert o just quan faig una altra cosa, perquè si cada dia he de dir què estic fent i com posant i tal, segurament tindria molt més seguidors i això, però no m'adona sa vida i tampoc m'interessa, no? Mm-hmm. Però has de trobar l'equilibri entre estar un poc en estrui, no?, però alhora també ser... està fent l'ofici de músic o d'artista, de passar hores davant d'un instrument, de composar sense demanar-te cap on va que ni què vols dir, sinó no sé, escoltar-te, tornant a aquest punt zero, no?, de creació. I després, bueno, també hi ha l'art de com vendre això, no?, i com mostrar-ho a la gent sense trair-te, sense caure en lo comercial, sense fer... Bueno, i tot el que intent fer, mostrant tant siguin directes com promos i tal, també intent que hi hagi un pensament artístic allà, una cosa currada ben feta, no? Mm. Un per què. Perquè hi ha tantes coses que se mouen avui en dia que hem de fer coses que valen la pena, perquè si ho fem per fer, hi ha un embòs de purpurina que no hi ha cap missatge, m'explic?
Sí. De fet, en referència a això que deus, no? Haver d'estar una mica dins estrui, recordem que tu ja vas guanyar el 2021 el concurs de jove de creació musical, i també ho explica recentment, que clar, hi ha certa obligació, entre cometes, a haver d'estar concursant, primer per tenir una mica de suport econòmic, que evidentment és importantíssim, i per mantenir-se una mica dins el focus mediàtic, no? Per tant, això de concursar també, al final hi ha una part de dir que el manco, així puc seguir, no? Creant.
Sí, per això estan fent aquesta entrevista, bàsicament, també, no?
Sí.
Perquè és normal que la gent vulgui entrevistar a gent que ha guanyat coses perquè suposa que és més important que altres, no? Mm-hmm. Però, perquè també hem de triar d'alguna manera, no? I també està clar que s'entrevisten i se cobreixen moltes notícies de músics que no guanyen o el que sigui, però hi ha un interès social que la meritocràcia, no? Que donen més importància a gent que ha guanyat coses perquè suposadament ha passat per un judici de gent que en sap i diu que allò és millor que l'altre. De dins d'aquest món social, pues, és normal voler això, no? Però sí, també te poses a prova. Jo m'agrada concursar, m'ho agafo un poc com un joc, perquè al fi estàs, diguéssim, competint entre cometes entre amics, i dic, doncs em vaig a posar-me a prova, com estic, saps? Perquè també hi ha una part un exercici de dosificació de nervis, saps? D'energies, de com ho feim, que tal, no sé què, vull dir, el temps. Vas fer i te poses a prova un poquet. I ja dius que surt bé, ja dius que no surt tan bé. També de vegades toca competir amb gent molt més bona, hi ha vegades que no, tant, no sé. Vull dir, sí, però també és perquè hi ha concursos que ja tampoc poden triar masses, no? I el que te poden aportar aquest concurs de vegades surt a compte, de vegades no surt a compte. I com que tampoc hi ha molts llocs on tocar, i doncs hem de distreure d'alguna manera, i això anar provant. I sí, però pareix que les arts sempre estan en aquest focus de competició, no? I d'una cosa que és millor que l'altra. I sap com a greu, però és veritat que el que dic, que hi ha tantes coses avui en dia, tanta gent fent tantes coses, tant artístiques com no artístiques, que d'alguna manera hem de posar el foco damunt d'algú, i aquest algú és algú que ha passat per damunt d'altres a partir d'un jurat. I mira, i sí, és tot aquest dilema. El banco és com ho penc jo, saps? Perquè ja sempre ha estat una arma de doble fil, els concursos, no? Per una banda, això està molt bé, però durant el procés t'he dit jo que no està tan bé, no ho passes tan bé. Però està greu, perquè després a vegades no t'agafen i, ostres, així com ara jo estic molt content i motivat perquè m'han donat la ciutat de Palma, si no hagués guanyat el pop rock o no hagués tot això, pues, són petits grans d'arena que te van dient, buah, no tiris per aquí, perquè total això no interessa o això no agrada. I, ostres, és fort, perquè t'estan xerrant de la teva vida laboral i en l'àmbit artístic, vida i obra està superlligat. I això que te derivi a un pop de depressió i no sé què fer en la vida, és superràpid, m'explic? Per tant, s'ha d'anar molt alerta amb això. I, bueno, des de la premsa i d'institucions i això, sempre hi ha ajudes i ganes i això, però és veure que també és esforç personal per dir que sí, vaig cap allà, vull dedicar-me a això, per tant, he de passar per aquests aros, m'explic? Tant de promocionar-te com presentar-te concursos, i a vegades això que passa, que te lleva temps d'estar davant del piano creant, que és el que tu vols fer realment, saps? Però bé, tot aquest dilema.
Mira, la darrera paraula que has dit, dilemes, era la primera paraula que t'ho volia dir per la següent pregunta, perquè per tot el que explicaves ara en aquesta resposta, efectivament, clar, si ja en general vivim un dia a dia ple de dilemes, no? Clar, dins el món de la música veig que aquesta cosa quasi va a més, perquè és el que deies, no? O sigui, el temps que dedic per presentar-me al concurs, per promoure-se a les xarxes, és el temps que no li dedico el 100% per crear noves cançons, per crear nous materials, no? Entenc que és un continu d'una banda a l'altra que mai sabré si estàs ben definit o no, no? Però bé, Joan, comptes el manco que ets 2026, aquests sinònims de cosa, per on els veurem, si ja crees noves coses, previsió de concerts, i bé, què mos espera de Mont Joan Tiquat?
Mira, un pot de tot. Bé, he tocat tant a Samovo com en el Mallorca Live, que això és un resultat també del concurs de pop rock, un premi d'excèssits, que se deien que els mateixos festivals van triar els 3-5 últims qui volia que anés en el seu festival, bueno, això. I tenc aquests dos grans bolos així de Big State i tal. I després alguns de més de proximitat, encara per confirmar. però vaja, no tenc temps tampoc per cercar molts bolos, tampoc hi ha molta oferta o llocs que ja he tocat i per tant no em convé tornar a tocar, coses d'aquestes. Però bé, faré alguns concertillos i tenint en compte que ets com a grans fites, que més que un concert també és com una fita, dius, hòstia, que bé, m'ha pogut arribar, el meu projecte que va començar en jo sol a una habitació, doncs, ostres, tocar Samovo o tocar a Mallorca Live, m'ho hem d'agafar també com un pot de, bueno, de metes, no? Però bé, perquè tens boles les que és, a l'hora que és, amb la gent que és, i bé, a veure, no és que potser no sortim més boles d'allà o tal, però bé, una vegada més també és més poc d'estar un cartell o sortir més per xarxes, que a veure si això anima a que se tradueix a més concerts o a més temps per jo per composar i crear, que és el que vull. No? I després, tirant d'aquesta de composar i crear, idò, estic també preproduint ara el que serà el meu tercer àlbum, degut a una ajuda de la creació que vaig rebre, que és una espècie de concurs també, perquè tu fas un dossier, vens la moto de vull fer això, vull crear, necessit tal, i vas allà i ho tires i tal, i per punts, pues, te donen o no te donen, no? I per sort m'ho van donar, i tenc ara això en ment de fer el tercer àlbum, i a més encara no hi ha dates de res, està tot bastant perfilat a nivell de so, de maqueta, perquè també vaig haver de fer la justificació amb dant coses de gravadetes, saps? I, per tant, ara m'he de reunir en producció i entrar a l'estudi i, bueno, i tenc ganes, de també crear coses ràpides i un poc fàcil, no? Perquè a vegades això, tanta promo i tanta expectativa ofega el resultat final, no? Uh-huh. I si t'hi fixes, tot el que se mou és expectativa. Però després que després és el mateix de sempre. La gent guanya les partides amb la promo, amb el tràiler, amb les fotos de lo que se viene. I després, bueno, has fet quatre cançons i les gravades, que és el que t'ha de gust, saps? I és un poc això. Pues jo tinc ganes de fer les coses un poc més airoses i poder treure quan més música millor, saps? Uh-huh. I no cal que se te'n vagi sa vida a cada disco i cada àlbum com tal que t'escoltin més, no? Perquè també els músics, els artistes, tenim això, que anem molt van sortint cançons, les anem acumulant, les anem un moment de gravar i compartir per poder avançar. Perquè si no, passen molt vegades que és un disco, però bueno, sí, aquesta cançó té 5 anys. Ja no penso molt això, o ja no faria això, però necessito que no. I hi ha un punt que hauria de ser més senzill gravar i mostrar, no? Que avui en dia és molt més senzill que fa 20 anys, per suposat, però ens hem de treure un poc aquestes manies aquestes d'anar molt en cura i ser més bons músics i executar més de primeres i, m'explic, pensar-s'ho molt, fer-ho ràpid, publicar-ho ràpid, sense perdre moltes cartes, diguéssim, perquè és veritat que com que tu molt d'esforç, tant d'energia com econòmica, sap greu que després tu ho mostris i no t'escolti ningú, això sap greu. Però, bueno, hem de confiar també en l'oient, en el públic, i l'has d'anar creant també, has d'anar creant aquesta confiança amb la gent que te segueix i sabrà que t'ho escoltaran i que ho compartiran, però tu, la nostra feina no és tant de publicista, sinó més com a músics creadors i per desgràcia ho hem de fer tot, no? Ho hem de fer nosaltres la cançoneta, l'hem de ballar, l'hem de mostrar, l'hem de produir i tal, però l'idea és anar cap a una infraestructura com a que on jo pugui fer el que sé fer, el que se m'adona bé que és fer música, no tot l'altre. Però bueno, hem d'aprendre a fer un poc de tot, per sort o per desgràcia.
I de Joan Vila, moltíssimes gràcies per haver connectat amb nosaltres i per totes aquestes reflexions que ens han deixat amb s'excusa.
Sí, està com molt reflexiu, de dir.
No, va bé, perquè amb s'excusa de parlar d'un premi hem parlat de molt més i hem conegut d'una forma crec que ben interessant i ben des de dins com és el dia a dia un artista. No a nivell del que fa, sinó fins i tot del que te passa pel cap, que també està ben interessant. Joan, com a Montjoan Ticà, moltíssimes gràcies, enhorabona pel premi i que vagi molt bé aquest 2026, que segur que el quedés. Seguiràs creant d'una manera o altra. Joan, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Són les 12 i ja 38 minuts exactament. Seguim amb més contingut aquí al Dia Mallorca.
El Dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
Sense el ballet m'ha semblat a viure.
en aquesta hora vos hem de parlar sobre l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport, parlant d'estudiants que requereixen una atenció educativa diferent de l'ordinària per desenvolupar el seu màxim potencial a causa d'una discapacitat, de trastorns de l'aprenentatge, d'altres capacitats, de necessitat de recursos i de suports personalitzats per garantir la inclusió i l'equitat. Són diverses les causes que el fan, com dèiem, que tinguin unes necessitats específiques. Fa un dia sabíem que el nombre d'aquest tipus d'alumnat ha crescut a les Balears. De fet, ha fet un 63% en qüestió de només 6 anys. I per això volem analitzar, volem parlar amb Mario Davis com a secretari general de Comissions Obreres d'Ensenyament Illes Balears. I ja el poden saludar. Mario, què tal? Benvingut.
Hola, molt bon dia. Com estem?
Gràcies per atendre'm molt, Mario. D'entrades, el que dèiem, en 6 anys hi ha hagut un creixement del 63%. Entenem que és un creixement alt, és molt alt. Com ho valoreu?
Home, és excessivament elevat. En els darrers anys ha augmentat, ha incrementat significativament el percentatge d'alumnes que requereixen algun tipus d'atenció especial educativa. Com comentaves tu abans, ja sigui per algun problema físic, per algun problema de dèficit d'atenció, o ja també per atendre a les altes capacitats que també trobem. També han augmentat significativament. Veiem que s'estan polaritzant els extremos i que passem a qüestions o gent que necessita molt de reforç a l'alça o a la baixa. Això és el que demostra l'informe i les dades que ens ha facilitat el Ministeri amb les que hem treballat, i això ho he reflectit en l'informe que hem elaborat.
Això suposa que també, com dèiem, si hi ha un augment de l'ombra d'aquest tipus d'estudiants, és que també augmenta el nombre de diagnòstics?
Sí, òbviament també. Abans se feien menys diagnòstics, ara s'estan fent més, s'està controlant més l'atenció o s'està, d'alguna manera, valorant més i ha posat en relleu que s'estan, doncs això, polaritzant i que estan augmentant els casos que necessiten reforç per baix com per dalt. El problema que trobem és que la resposta de l'administració, per poder donar resposta des de l'administració, no s'està fent la inversió necessària. O sigui, si les dades augmenten a nivell estatal en torno a un 75% i l'augment d'inversió en aquest sentit és només del 25-30%, tenim un problema. L'administració no està donant resposta a aquestes necessitats que estem veient que s'estan manifestant cada vegada més i que s'han d'atendre. La diversitat a les aules és normal i des de l'educació pública i la concertada també s'ha de donar respostes a aquestes necessitats per a reduir la segregació o evitar diferències socials i pues això. Pensem que l'educació és un ascensor social.
Dins aquest grup d'estudiants amb necessitats específiques es troben els que pateixen el trastorn de l'aprenentatge com TA o TDAH. En aquest sentit, també, clar, des de fora, moltes vegades pensa que cada vegada hi ha més infants identificats amb aquest tipus de trastorn, que sembla que ara, com a les darreres dècades, s'etiqueta el que sempre havia existit, però el manco ara ja s'ha classificat exactament com el que és. Hi ha una relació també amb l'augment de l'ús de les pantalles que fa que siguin cada vegada que hi hagi més infants amb una difícil capacitat d'atenció i de concentració?
Sí, bueno, pensem que l'informe també posa en relleu això, que des que se van implementar l'ús de pantalles digitals, telèfons mòbils i totes aquestes eines, noves eines, l'alumnat està augmentant significativament el dèficit d'atenció. Aleshores, l'alumnat creiem que hi ha una relació directa entre aquests paràmetres. Perquè no és normal que en aquesta darrera dècada o en els darrers 6 anys hagi evolucionat tant, quan ara pues, tothom, qualsevol garret petit, ja està duent un telèfon i se passen moltes hores davant d'aquestes pantalles. Això pensem que està directament relacionat i que hi ha un paràmetre que vincula aquestes dues. Nosaltres l'informe són les dades. O sigui, no és exacte, però tenim un estudi estadístic que ens fa pensar que aquesta és una qüestió que pot haver afectat al dèficit d'atenció i a l'augment de casos.
És que, de fet, clar, crida l'atenció el que també comentava en relació a aquest informe que té inclou l'ús de les pantalles. Els menors de les Balears, de fet, són els que més aviat a Espanya tenen un primer contacte amb una pantalla digital, com ara una tauleta o un mòbil. Això crida molt l'atenció.
Bueno, sí, sí. No sabem exactament el motiu per què les Balears, però en aquests territoris on n'hi ha un més uso del mòbil, hem detectat que també han augmentat significativament les dades. Bé, anem a veure. Crida l'atenció, era també d'esperar, o sigui, aquestes noves són coses molt ràpides, molt intuïtives, molt d'entreteniment, i llavors això genera que al final perden la capacitat de concentració o el temps de comprendre les coses i només queden tenir impulsos. Llavors, bueno, doncs sí que veiem que pot ser. Per què en les Balears? Aquesta seria una qüestió que ens hauríem de respondre, però podem pensar que igual el temps que els nens passen a casa quan les famílies, la majoria, treballen en el sector turístic, han de tenir alguna forma, o van a classes particulars, o van els companys, o tenen algun tipus d'activitat, o moltes vegades dediquen el temps o passen el seu temps davant d'un ordinador, una tablet, el telèfon, i pues això, ja coneguem dels alumnes, o busquen wifi per poder connectar-se i estar constantment a les xarxes. Això no té que ser, no pensem que no és bo per a l'atenció i que no beneficia a la capacitat d'aprenentatge de l'alumnat.
Uh-huh. Aquí al Dia Mallorca seguim conversant sobre les dades que indiquen que hi ha hagut un augment del 63% a les Balears en només 6 anys del nombre d'alumnat amb necessitats específiques de suport. Augmenta l'alumnat, augmenta però en aquest cas els professionals per tal de fer-hi front, per tal d'acompanyar-los en el procés educatiu.
No, al contrari. O sigui, nosaltres hem detectat, s'han detectat aquest augment de casos, però per a poder atendre aquesta, o reduir la segregació i atendre aquestes necessitats i atendre la diversitat, veiem que els recursos haurien d'haver augmentat també de manera significativa. I han augmentat menys de la meitat del que haurien d'haver augmentat. De fet, hem detectat més o menys que els increments per a recursos per a les necessitats educatives serien uns 104 milions, per a la compensació de les desigualtats uns 10 milions més i per a la reducció de ràtios per a poder atendre aquest alumnat com pertoca, doncs quasi uns altres 50 milions. Estem parlant de que la inversió per atendre correctament hauria d'augmentar en 164 milions en total al manco en les Balears.
Uh-huh. Què vos arriba també de les famílies? Perquè n'hi ha un augment de professionals i també moltes vegades les famílies ells mateixos no tenen els recursos per fer front en aquest tipus de necessitats, o fins i tot el temps per atendre aquest tipus de necessitats, perquè moltes famílies també, en la seva situació laboral, amb els seus horaris, no han abast. Moltes vegades també és el que es diu molt de, quan parlant de tauletes, de mòbils, si els nens moltes vegades el consumeixen és perquè els seus pares no hi poden ser allà també, no? Perquè no els poden acompanyar moltes vegades.
Claro, i això és la forma més còmoda de donar una resposta de que el nen estiga o entretingut o fent una altra cosa o que no estiga molestant. Abans era veure la tele i, bueno, dedicar temps a això. Ara se dedica molt més temps a veure qualsevol cosa per les tablets o per les xarxes socials o per les plataformes que tenim. I això, bueno, pues este uso dels nous aparatos no és bo. Aquí també, a veure, en els centres ara s'ha restringit, s'han donat compte d'això i s'està restringint molt l'ús de noves tecnologies, de tablets, d'ordinadors, per a recuperar un poc el que hi havia abans, perquè havíem fet un sobreús, un excés d'ús d'aquest material. Clar, tenim dos tipus d'inputs. Per una banda, tenim les famílies que tenen algun nen que té alguna necessitat i que reclamen al centre que cumpla o que cobrisca aquestes necessitats que té el garrit al manco de l'horari escolar. Però, clar, també tenim els inputs dels docents, que cada volta tenen els grups són més grans, estan més saturats i més alumnes en necessitats especials educatives. Si no dotem de recursos o de suports a aquest professorat per a poder atendre debidament, al final ni se compensa el que toca, el que hauríem de rebre, o sigui, la formació o l'atenció que hauríem de rebre aquest alumnat, ni tampoc el professorat se pot dedicar a atendre l'alumnat, diguem, entre comilles, normal, ni molt manco aquells que tenen altres capacitats. Uh-huh. Si en algun grup, en les ratos que tenim, detentem que n'hi ha més necessitats educatives, ja siga per altres capacitats o per dèficit d'atenció o algun problema, bueno, pues ja més motriu o físic, això s'ha de resoldre donant recursos per poder atendre. És inviable una classe de 25 alumnes que tens 7 o 8 que tienen algún problema de déficit de atención y dos o tres que son de alta discapacidad, donar respuesta y a cada alumno donarle a lo que necesita realmente para poder asumir esas competencias y desenvolverse como una persona a nivel educativo y que la educación sea un veritable ascensor social. Això crec que s'ha de compensar i és responsabilitat de l'administració. Donar que s'han detectat aquests casos, donar les mesures necessàries per a poder atendre en eficàcia aquest tipus d'alumnat i donar resposta, perquè això repercuteix en l'educació de tots. O sigui, tenim que el professor moltes vegades no se pot desdoblar en 4 o 5 i té un treball extra per a poder adaptar o arribar a tothom, però moltes vegades sense els recursos necessaris i sense una reducció de ràtios que vinga associada al número d'alumnos que tenen necessitats des de l'aula, se fa completament inviable. Això acaba frustrant tant a professors com a les famílies, com als propis alumnes, que al final són els perjudicats.
I de segur que seguirem analitzant aquestes dades. Avui ho hem fet amb el secretari general de Comissions Obreres d'Ensenyament a les Illes Balears, en Mario Devis, a qui li agraïm aquesta connexió amb el Dia Mallorca. Mario, moltíssimes gràcies.
No, moltes gràcies a vosaltres per el vostre temps i per posar aquest problema de relleu i esperem a veure si se pot solucionar i donar resposta a aquestes necessitats que tenim. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Són les 12 i ja 50 minuts. Tenim temps per una darrera intervenció, més contingut aquí al Dia Mallorca, però abans una breu pausa publicitària.
IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, Isla Tentos.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tentol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. El Dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
Tornant de la pausa publicitària aquí al Dia Mallorca, seguim parlant de més qüestions i ja fa temps que sabem que cada vegada neixen manco infants a les nostres illes i les dades, de fet, així ho demostren, perquè Mallorca ha passat de tenir 82.800 nins i nines entre 0 i 9 anys el 2024, els 81.700 el 2025, segons el cens anual de població publicat per l'Institut Nacional d'Estadística, que no distingeix entre població nascuda a la península o a les Balears. Això són 1.000 persones manco en només un any. I en volem parlar amb Pere Salvà, com a catedràtic ja jubilat de Geografia Humana, que ja podem saludar. Pere, què tal? Com estàs? Benvingut.
Bé, esperant que arribi en Josep.
Efectivament, esperant que arribi en Josep. Qui és en Josep?
Sí. Eh? El Josep de... el problema aquest que se mor bé cap aquí, diríem...
És que ara te diré una cosa. Ara te diré una cosa, Pere. Com que parlàvem de nins, dic... Ja que parlant de nadons, dic, pentura en Pere, li ve un net. Ara espera que arribi un net en Josep. I dic, mira...
De moment tenc que es cupo complet.
Ah, ara, ja m'ha servit. Però dic, mira, sumaria per sa causa. Sumaria que sa causa que parlàvem avui, d'aquesta demografia.
Sí. De totes maneres, en tenc 5, de nets.
I doncs no se te pot retreure res.
No.
No se pot retreure res. Pere, clar, són unes dades que de manco de... O sigui, més de 1.000 infants manco només un any. Entenc que no te sorprèn, perquè això és el que els catedràtics de geografia han anat anunciant en aquesta època, no? Això anirà així.
Sí, això és una tendència de pensar que l'any 2008, per exemple, van tenir un punt màxim en 12.000 naixements, pràcticament 12.700 naixements, i en aquest moment estem a l'any 2025, que són les darreres dades que tenim, a l'inici del 2025, que són en peixat a 9.000. És a dir, que hem perdut de ritme, hem passat de 12 a 9.000. Això vol dir una baixada important. Si miram un poc com ha anat evolucionant, veient que cada any és negatiu, és a dir, que cada any hi ha menys naixement que l'any anterior, exceptuant algun cas, per exemple, el cas del 2023-24, que sí, hi va haver un petit positiu en quant a la dada anterior d'un 300, però en general tots són negatius. Uh-huh. Dic que en perdem, hem perdut, el que deu concretament, jo havia mirat només els de 0,5 i de 0,5 hem perdut del 2020 al 2025 més de 5.000 persones, dirien, en aquest grup d'edats.
Uh-huh. Clar, Pere, això al final respon a que una tendència a les Balears, una tendència nacional, no sé si fins i tot una tendència global, al marc de l'Europa Occidental.
Sí, sí. La tendència de les Illes Balears havia estat fins ara pausada, perquè aquí teníem, havien tingut una immigració, havien tingut l'any 1974, era el primer baby boom, diríem, i aquesta gent era productiva fins ara. Però ara s'ha anat baixant i la tendència és estatal, és a dir, l'estat espanyol hi ha més de funció en creixement des d'allà fa un quinquenni, pràcticament, i és una tendència general a nivell de pràcticament tot el que serien Europa, o l'Europa que coneixem, l'Europa evolucionada o la Unió Europea. Això és la tendència general. Uh-huh. Perquè això està justificat per una sèrie de fets. És a dir, per exemple, és que l'eficiència demogràfica o reproductiva ha baixat. Abans naixien més lots, però morien abans, és a dir, que no tenien tot abans de les etapes de la vida, havien morts, i actualment en neixen menys, però que tenen pràcticament certificat que puguin passar o puguin arribar a vells. És a dir, que això és una de les característiques que dona. Però llavors també hi ha altres fets que podrien dir que són fets dissuasoris. És a dir, que també fa que la gent se planteja no tenir fills. Clar. A més, de la tendència que hi podria haver a nivell general, que podria ser de gent que no entengui per comoditat, per medi ambient, és a dir, per no posar més gent damunt la terra, etcètera, etcètera. Però, llavors, passat a les Illes Balears, hem de pensar en la problemàtica de l'habitatge, jornals requítics i precaris, incertesa en el mercat laboral i problemes d'emancipació, i tot això fa que se retardi, hi ha un retardament a tenir fills, i ara estem, les dones d'aquí estan en els 33 o 34 anys a tenir el primer fill, la primera paternitat. Tot això incideix en molt aquest fet. Hi ha fet que també juguen, és a dir, abans tenir fills donava la possibilitat de que els padrins poguessin ajudar, però ara els padrins són actius.
Clar, clar,
és a dir, que tot això desapareix, i aquesta manca, només demanem que baixa la material, que havien de pujar per diferents característiques, però si no millorem les condicions de vida dels joves o dels adults joves, que són els que realment produeixen, poc no podem passar pas endavant.
I, Pere, deixam aquesta darrera reflexió damunt la taula, perquè ara justament ja han d'acabar el programa, però sí, t'agraïm, com sempre, que puguis connectar amb nosaltres. Deixam esperant en Josep, aquesta borrasca.
Sí, és perquè m'ha vengut d'anar que vi que posava Josep.
Sí, és vera, Josep. És vera. I t'agraïm, com sempre, perquè, com dèiem, aquestes dades, com tu deies...
És una cosa que se pot parlar molt, perquè...
Totalment, per això t'he dit, que són les dades molt que confirmen el que deia al principi, el que heu anunciat.
És una tendència general, a dir.
Sí. I en tu també, un altre dia volen connectar...
General, per... en els països occidentals, sí, el que dèiem... L'Occident, sí.
És important distingir això, però dic que amb tu ho seguirem analitzant, perquè això té moltes conseqüències i ja les estan notant, sí, i les notarem sí. encara més. Pere, moltíssimes gràcies, i seguim en contacte. Bueno. Gràcies.
Adéu, fins una altra. Adéu.
I amb les darreres reflexions del catedràtic de Geografia Humana Pere Salvà sobre aquesta tendència demogràfica de Mallorca i també de Rau de les Balears, cada vegada neixen manco infants. Acabam avui una nova edició del Dia Mallorca. Recordeu que tornem demà a partir de la programació del dia per televisió i ràdio a partir de les 9 i les 12 tornem aquí amb el Dia Mallorca per contar què passa i què passarà a la nostra illa. Mentrestant, gaudiu d'aquesta música de Planet i en Maria Hein i just en acabar arribaran el butlletí el company dels esports. Fins demà.
M'agrada si no me dones la raó. Necessit saber la teva opinió. Si és un error, puc arribar a demanar-te perdó. Baby, modelo Givenchy. Tu ja som els derbi. I veu que el defensi. Diu que som un bombon. Sap que en Planet et fa millor. I li diu que no per el menjar.